L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Tere Giner.
Molt bon dia. Els donem la benvinguda a una jornada més a l'informatiu de Mutter, un temps d'informació per a conèixer l'actualitat del territori ebrenc. Avui som a dijous, dia 3 del mes de desembre. I a continuació passem ja a desenvolupar la temàtica informativa d'aquest dia. Reben una salutació cordial de qui s'encarrega de presentar i coordinar aquest temps de notícies en nom dels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tere Giner, benvinguts. Avui la notícia del dia és aquest principi d'acord en el que sembla han arribat els treballadors i la direcció de l'EAR per tancar l'empresa el dia 30 d'abril. Els treballadors i la direcció de la multinacional nord-americana l'EAR, amb la mediació de Salvador Álvarez, director general de Relacions Laborals del Departament de Treball, després de més de 10 hores de negociació, han arribat a un principi d'acord sobre l'expedient de regulació d'ocupació d'extinció dels 515 llocs de treball. Aquest acord suposarà el tancament definitiu de la planta de l'EAR a Roquetes el dia 30 d'abril del 2010, segons informaven fonts del comitè d'empresa. L'acord estableix una indemnització de 50 dies per any treballat amb un total de 42 mensualitats i 150.000 euros de límit d'indemnització. A més, s'estableixen prejubilacions pels empleats a partir dels 55 anys. Josep Roig, La Plana Ràdio.
El calendari d'aquest principi d'acord s'iniciarà el 2 de gener i s'allargarà com a màxim al 30 d'abril, dia que haurà d'haver sortit l'últim treballador de l'empresa Lear a Roquetes. Els sindicats han manifestat que avui mateix, dijous, hi haurà una assemblea informativa a la planta de Lear per explicar l'acord als treballadors i que en uns dies, encara no concretats, es convocarà una nova assemblea per votar el principi d'acord. A la sortida de la reunió, a 2:15 d'aquesta matinada, els representants sindicals qualificaven l'acord com el millor acord possible, el millor acord al que es podrà arribar, l'acord real i possible, i, tot i no ser un bon acord, és l'acord possible. Eren frases que s'escoltaven al sortir d'aquesta maratoniana reunió. Una de les dificultats per arribar a un acord entre les parts durant les més de 10 hores de negociació va ser l'antigüitat d'una gran part de la plantilla que incrementa la partida econòmica que l'empresa ha de destinar a cobrir les indemnitzacions. Amb el principi d'acord, l'empresa destinarà poc més de 27 milions d'euros a cobrir aquestes indemnitzacions. A l'entorn de 80 treballadors de la planta de l'EAR a Roquetes porten més de 30 anys treballant a l'empresa i la mitjana d'antigüitat dels 515 treballadors és de 18 anys, cosa que fa augmentar les indemnitzacions per treballador. L'edat mitjana dels treballadors de l'EAR és de 45 anys i només 45 dels acomiadats tenen més de 55 anys i es podran acollir als beneficis de la prejubilació. Al final, cap a les 7 de la tarda d'ahir dimecres, la pressió del Departament de Treball va fer que els representants de l'empresa parlessin telefònicament amb la direcció de la multinacional als Estats Units i s'ampliés la borsa de diners totals destinats a cobrir la indemnització. A partir d'aquest moment, les posicions es van aproximar i es va veure la possibilitat d'arribar a un acord segons van coincidir a explicar els representants dels tres sindicats presents a la negociació, UGT, Comissions Obreres i USOC. Els sindicats també van explicar la dificultat per aprovar un acord similar al que es va aprovar en el cas de l'EAR a Cervera, de 60 dies per any treballat, atès que les indemnitzacions mitjanes, en el cas de la planta de Cervera, van ser d'uns 30.000 euros, explicava Antonio López, d'Acció Sindical d'USOC.
Gràcies, Josep. El grup parlamentari de Convergència i Unió valorava el passat dimecres els pressupostos de la Generalitat per al 2010 a les Terres de l'Ebre i en feia un balanç dels 7 anys del govern tripartit. Així, el portaveu de CiU al Parlament, Oriol Pujol, denunciava que en aquests anys s'ha acumulat una desinversió a les Terres de l'Ebre de 321 milions d'euros. I és que, segons les dades aportades per CiU, mentre l'any 2003 a les Terres de l'Ebre la inversió representava un 4,8% del total, l'any 2010 el percentatge se situa en el 3,8%. En xifres, la inversió s'ha incrementat, però no percentualment. No hem d'oblidar que el global del pressupost del 2003 eren 17.000 milions d'euros i ara són 39.000 milions. Afegia Oriol Pujol. L'escoltem.
Des de Convergència i Unió i per pena de tots els ciutadans de l'Ebre, ho podran veure tots i cada un d'ells, és que aquest pressupost de l'any 2010 que serà el darrer pressupost del tripartit i ja permet fer un cert balanç del que han estat aquests 7 anys ja de tripartit a Catalunya i de tripartit a les Terres de l'Ebre. Doncs amb moltes promeses, amb molta gesticulació, però amb molt poques realitats, el que es pot observar és que en aquests 7 anys de tripartit a l'Ebre ha perdut recursos i ha perdut inversions. I amb aquest pressupost del 2010 es torna a fer evident això. No es manté en cap cas, ni s'aconsegueix per entendre'ns ni tan sols mantenir el compromís que hi havia hagut des de l'any 2003 d'anar mantenint aquell voltant doncs, del 4,8-5% d'inversió del global del pressupost de la Generalitat de les Terres de l'Ebre. No s'ha aconseguit mantenir en cap cas el mateix percentatge. I puguem fer el càlcul del que hauria suposat poder mantenir l'any 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010, aquest percentatge que havia l'any 2003, podem arribar realment a calcular que el tripartit s'ha estalviat, no ha volgut invertir a les Terres de l'Ebre al voltant de 322 milions d'euros que ha preferit destinar a altres llocs.
Pel que fa a les esmenes que el grup parlamentari de CiU presentarà els pressupostos i de les quals no tenen massa esperança en que prosperin, el diputat de CiU, Francesc Sancho, detallava que moltes d'aquestes es venen repetint any rere any perquè el govern segueix sense actuar. Així, hi ha esmenes que ja es van presentar l'any 2004, com la gratuïtat dels peatges de l'AP7, l'anella viària del Delta de l'Ebre o l'adequació dels serveis de gas, l'electricitat i aigua a tots els polígons que es tornen a presentar aquest 2010. CiU també criticava que s'hagi inclòs una partida de 33 milions d'euros pel nou hospital de les Terres de l'Ebre quan l'obra es finançarà a través del Consorci d'Inversions Públiques que conformen els ajuntaments de Tortosa, Amposta i Reus i que el govern no retornarà la inversió fins que no s'hagi acabat l'obra. Per últim, l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, també deixava constància que en els pressupostos s'inclou una partida de 600.000 euros per la construcció d'un nou pavelló poliesportiu a Tortosa, de la qual l'Ajuntament no en té cap constància. Parlem ara d'un projecte molt important per al municipi de Deltebre i és que ahir es presentava a Deltebre el Centre Integral d'Atenció a Persones amb Discapacitat Intel·lectual de les Terres de l'Ebre. Lluïsa Bertomeu.
L'Associació Acció Social Terres de l'Ebre presentava ahir a Deltebre el projecte integral d'atenció a persones amb discapacitat intel·lectual i persones amb necessitat de suport extens i generalitzat que s'ha de construir al municipi amb el finançament del Ministeri de Sanitat i Política Social, la Fundació Astres i la promoció de plataforma educativa, amb el suport de l'Ajuntament de Deltebre que ha fet la cessió d'un solar de 4.475 metres quadrats a l'Avinguda de la Pau. El projecte compta també amb el suport del Departament d'Acció Social i Ciutadania per a la sostenibilitat econòmica d'aquestes places que seran de caràcter públic. A més, amb la construcció del centre, es pretén donar resposta a necessitats socials pendents de resoldre. Adam Tomàs, director dels Serveis Territorials d'Acció Social i Ciutadania.
Este projecte mos resol, per dir d'alguna manera, una sèrie de mancances que tenim ara mateix al territori. La programació territorial 2008-2012 recull una mancança, una necessitat de desenvolupament de places pel que fa a matèria de discapacitats aquí a les Terres de l'Ebre de 210 places en total entre centre especialitzat de treball, a residència, taller ocupacional i trastorns de conducta. I com comentava, des del departament, en el moment en què se mos va presentar, li vam donar tot el suport.
La presentació del projecte ha anat a càrrec del president d'Acció Social Terres de l'Ebre, que ha destacat que la singularitat d'aquest centre és que s'oferirà un servei integral per poder atendre les persones amb discapacitat intel·lectual i que és un servei que complementarà i se sumarà a totes les iniciatives actualment en marxa al territori d'atenció a discapacitats. Jordi Pasqual.
La voluntat que té és la de seguir el que seria la creació d'una dinàmica que permeti millorar la qualitat de vida de les persones que hi ha en aquesta demarcació. Pues, dintre del que seria el mapa territorial, doncs, ja hi ha una sèrie d'organitzacions i entitats i la nostra voluntat és la de complementar les accions que ja es venen desenvolupant i a nivell de crear uns recursos amb un caràcter de proximitat que permetin que la població colindant, que ronda més o menys uns 30.000 habitants, tingui un lloc específic on de forma integral pugui atendre totes les necessitats dels col·lectius amb discapacitat.
Es tracta d'un projecte molt important per al municipi, tant pel servei que es podrà donar a les famílies afectades com pel fet que suposarà generar 86 nous llocs de treball, dels quals 30 seran per a persones amb diversitats funcionals en la modalitat del Centre Especial de Treball. Gervasi Aspa, alcalde de Deltebre.
Jo crec que per Deltebre és una gran oportunitat. És una gran oportunitat poder demostrar que som capaços d'atendre, de ser la seu d'un centre de totes les Terres de l'Ebre com serà aquest, que no té cap ànim de competir amb ningú, sinó que ve a complementar l'oferta que fins ara hi havia i que era necessària i que, a més, era del tot just, que vista també la voluntat que ha posat l'Ajuntament, vista la sessió dels terrenys i vista aquesta disposició que hem tingut sempre a treballar, al final acabés recalant, diguéssim, aquí a Deltebre. Jo crec que per a nosaltres és un dia molt, molt, molt important. No tots els dies s'anuncia un projecte com este, ni no tots els dies tenim Deltebre, comencem a exercir una mica de capitalitat del Delta, que és el que des de fa molts anys reclamàvem. No?
El centre, ubicat al costat de l'escola Bressol, serà un espai funcional i guardarà una unitat visual amb l'edifici de la llar d'infants. El projecte preveu la construcció de dues unitats, un espai per a l'activitat de treball i de dia i una altra unitat per a la zona residencial, amb un cost de prop de 5 milions d'euros, finançades en un 66% pel Ministeri a través de la convocatòria de l'IRPF. Està previst que les obres s'inicin a principis del 2010 i que la primera fase del projecte, 56 places, pugui estar en marxa per a finals de 2010, principis del 2011.
Cada dia, per estar al dia. L'informatiu de Mutet.
L'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre segueix creixent gràcies a tu. El darrer sondeig del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura, principals dades d'audiència i consums culturals a Catalunya, ens dona més de 40.000 oients a les Terres de l'Ebre. Des de les EMUTE, moltes gràcies. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio que parla de tu, la ràdio que parla com tu.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La manca de col·laboració i coordinació amb la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i la companyia Endesa, que regulen el cabal del riu, impedeix que els tractaments contra la mosca negra al tram català de l'Ebre assoleixin l'efectivitat desitjada. Els responsables del Consorci dels Serveis Agroambientals del Baix Ebre i del Montsià, el CODE, organisme encarregat d'efectuar els tractaments, reclamaven major sensibilitat en la regulació fluvial per poder actuar amb èxit contra la plaga. Això evitaria situacions com la d'enguany, quan l'excés de cabal continuat durant dos mesos va obligar a posposar els tractaments, permetent una considerable eclosió d'individus adults durant la primavera. El director tècnic del CODE, Raül Escosa, reclamava aquesta major implicació per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i per Endesa en la lluita contra la mosca negra. L'escoltem.
Pues lo cavall de batalla, penso, és la coordinació de delegació del govern Che-Endesa, este complexe, ha de millorar. O sigui, tècnicament jo us he de dir que hauria de millorar, perquè és un esforç important que fa el territori, és un esforç de diners, perquè no, això es val molts de diners, i que només en una miqueta d'això, penso jo que de coordinació, si ens trobéssim davant d'un fenomen que realment, pues no sé, Madrid o Saragossa en aquest cas estigués una miqueta més implicada, trauríem més profit dels esforços que fem.
La impossibilitat d'iniciar els tractaments fins al dia 19 de març ha estat decisiva perquè els exemplars de mosca posthivernal hagin adquirit grans dimensions en trobar al riu un refugi propici. Això va provocar una important eclosió d'individus adults de grans dimensions que van proliferar entre finals del mes de febrer i el mes de març. Escosa apunta la necessitat d'avançar els tractaments al mes de febrer per evitar la proliferació d'adults durant la primavera. L'escoltem.
L'objectiu nostre seria de poder realment tenir un abast sobre aquesta mosca. Per què? Perquè aquesta mosca grossa, jo tinc la teoria, i és molt particular meua, de que està més capacitada per al vol. És més grossa, s'ha alimentat més, és més potent, per entendre-nos, i ja no tant per les picades que pugui ocasionar, però sí per la proliferació. per l'escampament de la plaga que pugui tenir. Per tant, jo no, vamos, no perseverem i no desistim en que algun dia poguéssim realment atacar aquesta mosca abans de que surti. Però això voldria dir tractar cap al mes de febrer, tractar aquestes larves.
El condicionant i la periodificació del tractament ha tingut també la seva correspondència en les dades que el Departament de Salut ha rebut de les diferents àrees bàsiques de salut a les Terres de l'Ebre sobre atencions mèdiques per picades.
Enguany no hem tingut un increment d'assistències. El que sí que tenim són probablement algunes variacions estacionals que són una mica diferents d'un any respecte a l'altre, però són difícils d'analitzar. Ara, en l'exposició de Raül, algunes coses s'entenen. Per exemple, al començament de l'estiu vam tindre un petit increment, una mica més que l'any anterior, però després va baixar.
Recordem que en les dues últimes campanyes el Departament de Salut ha estat l'encarregat d'impulsar administrativament els tractaments que s'aproven per acord de govern. En la iniciativa prenen part també a banda de Salut, el DARP, Medi Ambient i Habitatge, Governació i la delegació del govern a les Terres de l'Ebre, a més de la Diputació de Tarragona. I ara sortim de ruta turística per Tunatur, història, gastronomia i investigació de la tonyina roja. Aquesta iniciativa de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar vol unir esforços amb el grup Balfegó i el sector restaurador local per tal d'oferir un innovador circuit turístic que erigeixi l'Ametlla de Mar com a una referència mundial de la tonyina roja. Ens ho explica des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
El Tunatur, que es preveu que entri en funcionament l'any vinent, compta amb tres branques d'acció fonamental. D'una banda, la històrico-cultural. Alguna de les iniciatives previstes per donar a conèixer la història de la tonyina vinculada amb l'Ametlla de Mar és realitzar una exposició al Centre d'Interpretació de la Pesca que mostri la història i la tradició de la pesca d'aquest túnit. Per l'altra banda, hi haurà la branca lúdico-gastronòmica. L'Ajuntament pretén crear un recorregut gastronòmic on serà imprescindible la col·laboració del sector de la restauració local. En aquest circuit s'oferirà prop de 25 plats que tindran com a requisit la tonyina com a ingredient protagonista. Per tal d'elaborar aquesta oferta gastronòmica, l'Ajuntament té la voluntat de, per una banda, comptar amb la saviesa culinària dels cuiners i cuineres locals i, per l'altra, acollir els millors cuiners nacionals que ensenyin als restauradors plats amb tonyina roja. També es voldria comptar amb la participació d'algun cuiner japonès de prestigi. Els restaurants que formin part d'aquest circuit i es comprometin a elaborar els plats previstos al Tunatur i, a més, acreditin la procedència local de la tonyina, es convertiran en un punt oficial del Tunatur, signe de garantia i qualitat. Andreu Martí és l'alcalde del municipi.
La ruta de la tonyina neix d'una idea que ens va proposar Marc de la Llotja, que l'hem compartit molt ràpidament, que l'hem compartit, repeteixo, no només de l'equip de govern i l'Ajuntament, sinó amb el grup Balfegó. Tenim les sis úniques embarcacions de tonyina d'encerclament del Mediterrani i aquest potencial tan gran de pesca, en particular de la tonyina, el volem aprofitar al màxim per crear aquesta ruta que us deia i poder entre tots fer de la cala l'epicentre de la tonyina al Mediterrani. Hem de ser ambiciosos amb turisme, amb promoció econòmica i entre tots ho aconseguirem.
Per últim, hi haurà la branca científica i d'investigació que es trobarà ubicada a les instal·lacions del grup Balfegó i que girarà entorn a les investigacions que aquesta important empresa local du a terme en relació a conceptes com la pesca sostenible, engreix i cria de la tonyina i comercialització. També s'intentaran incloure dins del circuit, sempre que es puguin aconseguir els permisos pertinents, una visita a les granges d'engreix del grup Balfegó. Manel Balfegó, president del grup Balfegó, fa una valoració de la iniciativa.
Sí, perquè també, tal com està muntat, doncs, se pensa implicar restaurants que tinguin a les cartes dels seus restaurants tinguin tres plats com a mínim de tonyina ben elaborada, ben cuita, tal com se fa ara a la moderna, i bueno, serà un tema crec que molt important i bueno, per lo menos podrem dir que tenim una setmana gastronòmica a l'Ametlla de Mar. I bueno, com és la tonyina aquí el que mos d'una manera diferència de la resta, pues crec que serà una cosa molt bona per la població.
Segons l'Ajuntament, amb el Tunatur es persegueix millorar el coneixement i demanda de la tonyina roja, així com millorar la promoció del municipi a través d'un major nombre de visitants i de l'associació a un producte autènticament mediterrani i tan singular del nostre municipi. Finalment, des del consistori també s'afegeix que si l'experiència acaba sent positiva, es podria plantejar la possibilitat d'exportar aquest model a altres espècies provenents dels diferents sectors pesquers locals.
I del turisme a la cultura, perquè l'Escola de Música de Santa Bàrbara ja és una realitat de la que ens en parla Josep Roig des de la Plana Ràdio.
Coincidint amb el 20è aniversari de la banda de la Unió Musical Jaume Balmes de Santa Bàrbara, del que ja parlàvem ahir, s'ha fet realitat també un dels objectius pels que la entitat ha estat treballant des de fa temps, aconseguir l'oficialització de la seva escola de música. Així, ara fa just un mes, la Unió Musical rebia la notificació oficial del Departament d'Educació de la Generalitat, mitjançant la que s'autoritza a l'escola impartir nivells d'ensenyament musicals que fins ara no tenien un reconeixement oficial i que es tenien que estudiar en posta, tal i com explicava el president de l'associació, Paco Casador.
Pues sí, és una realitat. El dia 9 d'este mes pues van enviar des de la Generalitat de Catalunya d'ensenyament i ja la notificació que tenim una escola de música reconeguda. A més, això vol dir, primer que res, a l'estar reconeguts, què vol dir? Que, per exemple, alguns cursos de música, com podia ser el tercer i quart que es havia de fer en posta, un altre lloc que estiguessin reglats, no el podien fer. Ara sí que ho podrem fer a Santa Bàrbara.
Aquest reconeixement també permetrà que els alumnes fins als 18 anys puguen tenir subvencionats els seus estudis amb aportacions del departament que poden arribar fins als 600 euros alumne i any.
Des d'ensenyament, si l'escola està reconeguda i fem les coses com se tenen de fer ben fetes, podem tindre una subvenció que per cada alumne d'hasta els 18 anys podríem recibir 600 euros a l'any. Llavors això seria el que podríem tindre tots els professors més ben assegurats, podríem tindre l'escola, bueno, per lo menos tot més legal i tot més ben fet que d'estar amnat una mica a salta de mata. No?
L'entitat està ara realitzant els tràmits per donar forma administrativa a l'escola amb la creació d'un consell escolar, cap d'estudis, director de l'escola, associació de mares i pares d'alumnes i d'altres. L'Escola de Música Planera a partir d'ara podrà convalidar també als seus alumnes els estudis musicals pels equivalents als crèdits que facin a l'institut.
Gràcies, Josep. I si l'Escola de Música és una realitat, també ho és el Gimnàs Municipal de Santa Bàrbara, que després de 2 mesos en funcionament inaugurarà aquest proper cap de setmana unes instal·lacions úniques a les Terres de l'Ebre. Des de fa 2 mesos, Himnos Esports s'encarrega de la gestió i manteniment del pavelló municipal d'esports i del gimnàs planer. El projecte era un compromís de l'actual equip de govern i ara, després de diverses reformes que s'han portat a terme al pavelló per adaptar les instal·lacions, el proper dissabte es realitzarà la inauguració oficial d'aquest equipament. Ho explicava per a les Emute el regidor d'Esports Planer, Alfred Blanc.
I bueno, ara ja hem arribat al punt que ja tenim l'ampliació del pavelló feta, l'ampliació i la miqueta de reforma que s'ha tingut que fer per adaptar-se. I bueno, ja ens ha quedat un gimnàs municipal que consta de 2 sales grans, una d'activitats dirigides i una de musculació, i la zona de spa, que és sauna i jacuzzi. Això, doncs, bueno, l'Ajuntament sempre hem defensat que, bueno, que la gestió la havia de fer algun professional i que no es podia deixar, doncs, bueno, una mica ficar-ho tot i que després ningú portés el control i ningú dirigís una mica tot el que és el gimnàs.
Aquest nou gimnàs municipal és únic a nivell de les Terres de l'Ebre, tant per les activitats que es realitzen, pels serveis que s'ofereixen, com pel nombre de professors especialitzats en cada disciplina. Ho explicava un dels seus gestors, Toni Garrido.
Són unes instal·lacions també, que això també vull que quedi recalcat, unes instal·lacions han, hasta ara, vull dir, en tota la comarca se tenen, ho dic per l'experiència i per el que jo he anat veient. Són unes instal·lacions força, o sigui, al 100% adaptables per a qualsevol tipus d'esport. A nivell de gimnàs tenim la sala de fitness i musculació, vale? Que tenim unes màquines, una varietat de màquines, o sigui, d'última tecnologia, i a més tenim una zona de treball cardiovascular amb bicicletes estàtiques i cinta de córrer. Després l'abonat té a la seva disposició una sèrie de rutines d'entrenament on se van renovant cada mes. Després tenim el que és la sala d'activitats dirigides, que aquí realitzem bastantes activitats, o sigui, a nivell comarcal som un dels gimnasos on s'hi realitzen més activitats. Això vull que quedi clar perquè és l'únic gimnàs que a nivell comarcal inclús fora de la comarca se realitzen més activitats dirigides. Està com lo Body Pump, lo Body Combat, lo Body Step, lo Body Balance, l'Spinning, gimnàstica infantil per a crios de 6 anys fins a 12, defensa personal infantil també de les 6 a 12.
A la vegada també s'ofereix el Wellness Salut, un tipus de gimnàstica adaptada a gent gran o amb problemes de salut, entre d'altres serveis. La inauguració oficial de portes obertes d'aquest equipament es portarà a terme el proper dissabte a partir de les 6 de la tarda. Per aquesta data s'ha preparat un espectacle en el que hi participarà el grup de ball Locura de Vinaròs. Es farà una posada en escena d'algunes de les activitats que es porten a terme i també una mostra amb el grup Twirling Santa Bàrbara. Sortim ara fins a Alcanar perquè aquesta tarda es farà l'encesa de l'enllumenat nadalenc d'Alcanar i també de les cases. Un acte que, com és tradició, protagonitzaran els alumnes més joves de P3, tant del Col·legi Marjal a les cases com del CEIP Joan Baptista Serra d'Alcanar. Ens en parla en la següent crònica Domènec Ramal.
Què tal, Terem? Bona tarda des d'Alcanar. Repassem avui algunes qüestions i activitats d'agenda, qüestions que prenen vigència i actualitat quan s'apropa el cap de setmana i que avui, i a més, tenen relació també amb l'imminent proximitat també d'aquestes festes nadalenques. I és que tant al nucli de les cases d'Alcanar com aquí, al poble d'Alcanar, per aquesta tarda s'ha programat l'encesa del tradicional enllumenat nadalenc, una encesa de la qual en parlava als nostres micròfons la regidora d'Acció Social a l'Ajuntament d'Alcanar, Mercè Fibla. Escoltem.
Avui sí, a les 6 està previst encendre les llums a les cases i a les 7 d'Alcanar. A la gent que pues, bueno, sempre ho han fet els xiquets, xiqueta més menut que vagi a escola, i en aquest cas a les cases, com que de pàrvols de P3 només hi ha 5 xiquets, bueno, 3 xiquets i 2 xiquetes, pues, seran els 5, hem convidat els 5, a part de tots els xiquets i xiquetes que vagin a escola que vulguin vindre i tota la gent del poble que vulgui assistir. A les 7 serà Alcanar i sí, hem convidat els 3 xiquets més menuts de l'escola, a part de tots altres, però bueno, el fet de donar l'interruptor pues, està previst que sigui per nets i per tots els que els acompanyen, però sí. Mm-hmm. Avui serà això, ja t'he dit a les 6 a les cases, a les 7 al Canar, mm-hmm. I sempre s'havia fet en divendres, ho dic, i avui ho farem en dijous, per temes, pues, bueno, hi ha pont, hi ha temes diversos, i el millor dia va tindre-ho ja de cara aquí el dia 6-8 de desembre, pues és, ho farem avui.
Per a banda d'aquesta encesa de l'enllumenat nadalenc, també tenim d'altres cites importants de cara al cap de setmana relacionat amb les festes nadalenques, i és que el proper dissabte la sala Núria Art inaugurarà, com és ja tradició en els últims anys, la tradicional mostra Nadal d'Art. Pintures, escultures, ceràmiques, bronzes, bijuteries i obres gràfiques que a la sala Núria Art, a l'avinguda Constitució número 49, podreu visitar a partir del dia que s'inaugure, és a dir, dissabte 5 de desembre a les 7:30 de la tarda.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Emergència, el festival i concurs de grups més gran a nivell mundial, ara a Barcelona. Selecció de bandes mitjançant el públic en directe. Emergència, primer concert Grator a la Sala Mephisto de Barcelona, el dia 17 de desembre a les 11 de la nit. Sala Mephisto de Barcelona, vine i anima a Grator. Més informació a www.grator.es.
L'informatiu de Mute.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
A primeres hores del matí, les febles precipitacions que acompanyen aquest front que ens està creuant han donat registres pròxims als 6 litres per metre quadrat a Castelldans, 4 a Aitona, 3 a la Granadella, 3 a Falset o 3 a Fraga. Per tant, la majoria ubicats des del Pla de Lleida cap a l'extrem sud del país i sobretot zones de Ponent. Esperem que en les immediates hores encara aquests ruixats puguin afectar doncs, aquestes àrees i sobretot cap a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, difícilment a la resta o en tot cas algun ruixat dispers poc important. A partir d'aquesta tarda s'obren clarianes, es reforça el vent de mestral i tramuntana, les temperatures inicien un descens i que ens durà, en definitiva, un ambient més fred de cara a la pròxima matinada i demà divendres. En el Pirineu esperem un cel tapat al llarg de la jornada avui amb una cota de neu de 1.600 a 1.400 metres, poques precipitacions o molt febles. En tot cas, la nevada s'intensificarà a darreres hores de la jornada i demà podrà ser abundant, intensa sobretot en el vessant nord de l'extrem occidental. Demà, per tant, molta precaució amb aquestes nevades en zones de muntanya del Pirineu i sobretot en el vessant nord, on la cota de neu baixarà cap als 1.000 metres. Fora d'aquest sector s'espera un divendres amb vent, amb ambient més fred, amb alguns núvols prims residuals que al llarg del cap de setmana continuaran presents, però s'espera en conjunt un inici de pont més estable, amb un ambient diurn una mica més agradable i el vent que anirà a la baixa.
Per avui això és tot. Demà és festa local a Santa Bàrbara, municipi que s'encarrega de l'informatiu de Mute, per la qual cosa els recordem que no els podrem oferir aquest servei. Així que els desitgem que acabin de passar una bona jornada i ens tornem a trobar el proper dimecres aquí, a l'informatiu de Mute. Fins llavors.